Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som així, La Mosca. Amb Vicent Morera, al comandament, com sempre, i el que us parla, Jordi Mata. Esperem que hàgiu tingut unes bones festes i una bona entrada d'any, que hàgiu disfrutat de les músiques, els concerts d'hivern de Siapego organitzats per Anzaila, que han sigut d'un èxit aclaparador, i només ens queda felicitar Anzaila per la seva tasca, no només ara, amb aquest concert, sinó durant tot l'any, amb una dinamització cultural a Pego que és de l'enveja de la comarca i de molts llocs. Bé, nosaltres intentarem ser pausats i parlar amb tranquil·litat, perquè la situació és prou greu com per descontrolar. Des del dia 3 de gener estem tots afectats i, com que diríem, traumatitzats per el que va passar, el bombardeig i segrest de Nicolás Maduro i Filia Flores, la seva companya i primera combatent. Una agressió totalment il·legal, totalment fora de context, una agressió criminal terrorista on van assassinar més de 100 persones civils, van destruir, van bombardejar centres logístics de medicaments, laboratoris de genètica, etc, que ha afectat a moltíssima gent. No és només que van anar a per Maduro, van anar a fer mal, com fan sempre els yanquis, a fer mal, i si no, podríem repassar tots aquests països bombardejats. Nosaltres, evidentment, la nostra tasca serà demanar i exigir l'alliberament de Nicolás Maduro i Cilia Flores, i tots els programes aniran una mica en aquest sentit. Nosaltres no podem callar davant d'aquesta injustícia, i menys quan la majoria de mitjans de comunicació d'aquest continent degradat i d'acabar cap a una deriva costa avall bestial. Molts han justificat, com a presidents de govern, com el francès i altres, amb una baixa moral que dona vergonya i fa vomitar el que diuen. És a dir, ells aplaudeixen, no, parlant de captura als mitjans, captura de que com si fos un narco. Però és el president legítim de la República Bolivariana de Venezuela. Un president escollit pel poble. I si no, mireu les manifestacions de milions de veneçolans que han sortit al carrer exigint la seva alliberació i tornada al país. Doncs això no es pot oblidar. I aquesta Europa l'hem de denunciar, l'hem de combatre. Aquesta Europa feixista, manipuladora. I nosaltres posarem aquest gra de sorra per contrastar aquesta informació tan manipuladora i tan mentidera. Bé, no vull allargar-me perquè si no, no acabaria. Només dir-vos que el programa seguirà sent amb les cròniques de sempre. Aquest mes no hi serà Joània, perquè per problemes personals no pot fer la crònica de Cuba, la faré jo, perquè evidentment Cuba també forma part d'aquesta agressió pendent que hi ha d'aquest psicòpata. Cuba, Venezuela, Colòmbia, Mèxic i altres països. En la qual parlarem d'Amèrica Llatina, evidentment, i denunciarem això que hem dit. A la crònica de Dani, a l'Amèrica Llatina, segueix i parlarà de Venezuela aquesta setmana, i després també hauria de ser veritat amb el nostre incontinent Josep, evidentment. I el rest del temps el dedicarem a fer una valoració i una descripció d'un article molt interessant de qui és el que hi ha a la Casa Blanca, ho explica prou bé, un article de Público, i pràcticament no tindrem temps de més. Seguir denunciant la genocidi de Palestina, seguir denunciant totes aquestes barbaritats és la nostra tasca. Així que nosaltres seguim al peu del canó, com l'any passat, i si fa falta, més encara. Arrenca la mosca. Comentat la presentació, avui no, aquest mes no tindrem les cròniques de Joània per problemes personals, però bueno, intentarem parlar de Cuba i tenir el i no defraudar les expectatives de les cròniques de la Joània. Bé, us llegiré un article de que ella també fa molta referència i nosaltres sempre recomanem, que és de cubainformación.tv, on hi ha tota la informació de Cuba, Amèrica Llatina, entrevistes, documentals, reportatge, etc. I dedicat a Cuba, n'hi ha moltes, però n'hi ha una que també fa efecte a l'estat espanyol, perquè és d'un impresentable que es diu Yotuel Romero, que algú l'haureu vist en programes de cuina a la televisió i parlant parides i tal. Bueno, doncs, Cuba Informació denuncia la campanya Pàtria i Vida, que va ser feta aquella frase en contraposició a Pàtria o Muerte, en el recolzament a l'asfíxia econòmica total i la invasió de Cuba. Demanen la invasió, ja ho sabeu que ara estan molt envalentonats aquests feixistes cubans i veneçolans que hi ha a Miami, als Estats Units, i a Europa i a Madrid també n'hi ha molts. Bé, diu Cuba Informació en aquest article. Personatges de la ultradreta d'origen cubà, radicats a l'exterior, articulats al voltant de la iniciativa mediàtica Pàtria i Vida, estan intensificant una perillosa campanya internacional que no només recolza l'enduriment del bloqueig econòmic dels Estats Units contra Cuba en forma de tall total de subministrament de combustible al país, sinó que arriba obertament a promoure una intervenció militar a l'illa. Els darrers dies han tornat a circular a les xarxes socials una petició internacional començada originalment el 2021, que sol·licita una intervenció militar humanitària a Cuba. O sigui, fa uns anys va la crisi, no sé, alguns us sonarà. Bé, doncs el text difós des de plataformes digitals en base als Estats Units i Europa diu haver superat les 440.000 signatures i reclama un rol de lideratge de Washington per imposar un canvi polític en el país caribeny. Leo Javier Hendrick, vinculat a les xarxes del lobby ultradretà anticubà, figura com el seu principal impulsor. Des d'aquestes plataformes es defensa obertament que el bloqueig i la pressió diplomàtica no són prou i que s'ha de considerar una acció militar directa contra Cuba, en oberta contradicció i violació del dret internacional i de la sobirania d'un estat membre de les Nacions Unides. Lluny de representar una preocupació genuïna per la població cubana, aquesta iniciativa es posa al costat de manera explícita com a estratègia històrica d'asfíxia econòmica, política i social contra Cuba. La petició reconeix la gravetat, la greu escassetat d'aliments, manca d'aliments i medicaments, les apagades i les tensions del sistema de salut, però omet deliberadament assenyalar la causa central d'aquestes dificultats, el bloqueig econòmic, comercial i financer imposat per als Estats Units i tornat a apretar en els darrers anys amb més de 250 mesures coercitives addicionals. Entre els principals promotors simbòlics d'aquest clima d'agressió es troba el cantant, per dir-ho d'alguna manera, cantant Yotuel Romero, una de les figures més visibles de l'entorn de Patria Vida. Encara que, a pesar de sostenir posicions polítiques extremistes, Romero disposa d'un ampli espai mediàtic en televisions, ràdios i publicacions escrites a l'Espanya i Amèrica Llatina, on és presentat de forma crítica com activista pro-democràcia o veu del poble cubà. Ja té ben molts la cosa. Tal vegada, la seva trajectòria política revela una alienació sistemàtica amb les agendes més reaccionàries de la política internacional. Yotuel Romero ha expressat públicament el seu recolzament a l'estat d'Israel, en el context del genocidi contra el poble palestí, avalant una de les majors catàstrofes humanitàries contemporànies. Així mateix, ha demanat de manera directa, tant a institucions europees com a la pròpia Casa Blanca, un enduriment de les sancions econòmiques contra Cuba, mesures que afecten de forma directa la vida quotidiana de milions de cubans i cubanes. A tot això es suma un recolzament explícit a l'actual secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio. Nosaltres li diem Marco Rubio. Ja us ho explicarem un altre moment per què li diem així. Ja us ho podeu suposar. Que ha promogut amb les seves xarxes socials mitjant un cartell amb el missatge "Ja venen, ja estan arribant". Al·lusiu a la cançó del veterà músic anticastrista Willy Chirino, publicada l'any 94. Pues mira, vés esperant. Rubio és el principal arquitecte de la política de màxima pressió contra Cuba i responsable directe de les sancions que colpegen les remeses familiars, el turisme, el subministrament de petroli, les transferències financeres, l'accés a crèdits internacionals i altres fonts vitals d'ingrés per a l'economia cubana. Aquestes campanyes no són expressions aïllades ni espontànies. Formen part d'una estratègia coordinada de guerra híbrida contra Cuba, que combina bloqueig econòmic, desinformació, finançament d'actors polítics a l'exterior i pressió diplomàtica. L'apel·lació cínica a una suposada intervenció humanitària reprodueix el mateix guió utilitzat contra altres països que han estat devastats per guerres i ocupacions estrangeres de conseqüències tràgiques per als seus pobles. Des dels moviments de solidaritat amb Cuba es denuncia que aquests que fan això demanen més sancions, més fam i fins i tot més bombes sobre l'illa no representen el poble cubà, sinó a una èlit política i mediàtica subordinada als interessos geopolítics dels Estats Units. El seu objectiu no és aliviar el patiment, sinó provocar el col·lapse total del país per imposar un model neoliberal i neocolonial al servei dels Estats Units i de la màfia de Miami per la força. També el moviment de la emigració cubana patriòtica ha denunciat aquests moviments. La Federació d'Associacions de Cubans Residents a Espanya, FACRE, José Martí, per exemple, ha emès un contundent declaració en la que qualifica de covards i entreguistes a qui, des de la còmoda distància, demanen una invasió que portaria destrucció i mort al poble cubà i adverteix que tot l'exèrcit invasor s'enfrontaria no només a la resistència ferra del poble, sinó també a milers de baixes. Ens immolarem defensant la nostra Cuba, conclou. el comunicat d'aquesta Federació d'Associacions de Cubans Residents a Espanya. Fins aquí l'article de Cuba Informació sobre un tema de Cuba candent, perquè sabeu que el Trump amb les seves bogeries avui diu una cosa demà una altra, però ara pues, també ha parlat d'invadir Cuba i el Marco Rubio, que és el seu aliat, el secretari d'Estat, un psicòpata assassí, doncs és el que té aquesta obsessió. Però nosaltres creiem i estem convençuts que Cuba se n'eixirà. Fins aquí l'article d'avui.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos.
Hola amigos, amigas, oyentes de nuestro programa La Mosca. Espero que hayan comenzado un muy buen año 2026. Y ya saben que los programas anteriores, el que quiera recuperarlo en la web de la emisora de Radio Pego, lo podrán encontrar. Realmente es difícil darle forma, darle contenido a una columna de radio cuando la historia ha dado un salto al vacío que con 10 días solamente que ha pasado el día 3 de enero, un hecho realmente un atropello por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Recuerden que nosotros lo veníamos, por eso hacía la referencia que podían recuperar programas anteriores, porque lo veníamos advirtiendo sin saber sinceramente la magnitud que podía tener la barbarie a la que podía llegar Donald Trump. Sinceramente no podíamos medir eso, pero sí que ya había ataques a embarcaciones, había el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, que se llama Ford, lo tenían puesto delante también en el espacio marítimo venezolano. Y bueno, pasó algo extremadamente cruel. Ya lo saben todos, no lo voy a comentar, pero el secuestro de Nicolás Maduro y de su compañera, de su mujer, en un ataque comando de esos propios de las películas que a ellos les gustan tanto hacer, a los yanquis, ocurrió, él decía, el día 3. O sea, llevamos unos 12 días ahora mismo sobre esa fecha, y realmente la barbarie ha sido cometida ante la impunidad y el silencio de todo el mundo. Todas las organizaciones que uno piensa que van a defender a un país, partiendo de las premisas que partimos nosotros, que es creer en la autodeterminación de los pueblos y en la soberanía absoluta que tienen que tener los pueblos, los países, bueno, nadie se ha puesto a condenar de la debida forma y la ha enfrentado a Estados Unidos. Es verdad que estamos hablando de una potencia nuclear, es absolutamente verdad, pero tampoco puede ser de que hablen realmente ya tan descaradamente él y sus secuaces, los sheriffs, estos que han salido, que hablen directamente del patio trasero, que hablen de Cuba como un país del tercer mundo, y referencias absolutamente inciertas, para nada metodológicas en cuanto a lo cultural, sino propias de gente que primero pega y luego ya veremos, pero sin dar explicaciones. Bueno, yo lo único que voy a hacer hoy es historiarles un poco que la guerra de Estados Unidos contra Venezuela lleva casi 27 años. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela y junto con el pueblo empezó una serie de transformaciones que preocuparon a estos señores de la guerra y del dinero, sobre todo al imperio norteamericano. El pueblo de Venezuela, con Chávez a la cabeza, avanzó con la recuperación de su petróleo, logró que su territorio fuera declarado libre de analfabetismo mediante unas iniciativas que recuerdo que se llamaban la Misión Robinson, con un método que se exportó a todo Sudamérica que se llamaba Yo Sí Puedo. Con la formación del poder comunal, que ha sido una de las iniciativas de darle al poder al pueblo del poder popular, más interesante y no libre de contradicciones, del siglo XXI, grandes sectores sociales, explotados y oprimidos, lograron proponer algo tan auténtico como contradictorio: el Estado comunal. Venezuela se convertía así para Estados Unidos en un mal ejemplo para el mundo. La guerra de Estados Unidos contra Venezuela en estos 27 años ya ha sido constante y con diferentes fases. La desinformación y el ataque mediático, por ejemplo, han estado siempre presentes, pero también el financiamiento a grupos de oposición y asesoramiento político militar para golpes de Estado. En el memorial de agresiones queda el golpe de Estado y el secuestro de Hugo Chávez, recordemos, en el año 2002, que contó con el respaldo de Estados Unidos y que se logró revertir gracias al pueblo movilizado. También recordamos el intento de asesinato en el 2018 de Nicolás Maduro, el secuestrado ahora, con la utilización, recuerdo, de drones y de explosivos. Junto a la desinformación, los ataques mediáticos, asesoramiento y financiamiento político-militar, están también las sanciones económicas, el congelamiento de las cuentas y otras medidas, lo que se llama bloqueo, lo que vienen haciendo con Cuba para asfixiar la economía y al pueblo venezolano. Mientras todas las formas de guerra se aplicaron y aplican contra Venezuela, los gobiernos de Estados Unidos, sus aliados y algunos progresistas extraviados fueron fortaleciendo mediáticamente a líderes y lideresas de cartón, como la Corina Machado y como un Tan González que está, se dice, refugiado en Madrid, acogido allí. A todo eso el pueblo de Venezuela resistió y sigue resistiendo. Resistió a la muerte de Hugo Chávez cuando auguraron que ahí todo acabaría, y resiste también hoy el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro, y de su esposa, como decía, Cilia Flores. El pueblo de Venezuela resiste a las múltiples formas de la guerra que desde fuera le imponen, y resiste también a las contradicciones y errores del camino que ocurren en el proceso, un proceso tan atípico, tan original. En esta fase, el petróleo de Venezuela sigue siendo el objetivo para Estados Unidos, pero también Estados Unidos quiere dar un mensaje disciplinador y de generación de miedo a cualquiera que no se alinee con ellos, dándoles a entender que va a ser el próximo objetivo. Asimismo, no, en este camino, no se ha privado de amenazar a Colombia, amenazar a México y, por supuesto, a Cuba. Hoy sabemos que hubo una feroz resistencia en esa invasión, en ese secuestro que hicieron de Nicolás Maduro, que los combatientes internacionalistas cubanos y también muchos venezolanos dieron la batalla durante varias horas. El saldo no es oficial todavía, pero se habla de al menos entre 80 y 100 personas, de los cuales 34 o 32 eran combatientes cubanos. Y un centenar de personas heridas en el bando del lado venezolano, algunos simplemente vecinos y ciudadanos que Trump quiso aleccionar, como decía. Tenemos que mencionar que la actitud de Nicolás Maduro durante los traslados y en su presentación deja más la impresión de que es un ganador en la batalla. Si por ganar entendemos que él y Cilia están vivos, que el gobierno bolivariano continúa y que su país no fue conquistado, que está ganando la narrativa y, lo más importante, que el pueblo venezolano resistirá en las calles. En estos 10 días no han parado de haber manifestaciones. Un día de mujeres, el otro día de la juventud, el otro de combatientes. El pueblo en general se está manifestando contra esta barbarie del imperio. A una posición ética y a la verdad debemos aferrarnos sin contar con el respaldo del aparato legal de su país. El gobierno estadounidense invadió Venezuela, secuestró a su presidente y a su esposa, asesinó a decenas de personas, incluidos civiles, afectó viviendas y centros educativos. Y hoy se propone imponer una especie de protectorado diciendo que ellos van a ser quienes regulen no solamente la exportación de petróleo, sino también que van a entrar empresas norteamericanas a gestionarlo y van a decir ellos a quién se le vende y a quién no se le vende. Bueno, la conclusión es que el miedo terrorífico que tiene Estados Unidos es que su economía no va bien, que China realmente es la que en este momento es la fábrica y y organizadora del comercio en el mundo, y ellos se han quedado absolutamente atrás y lo único que hace son ostentación de armas, como los sheriffs. Van con el revólver en cintura y van diciendo que todo lo que se mueva es objetivo de ellos. Acostumbrado y preparado para resistir, el pueblo de Venezuela empieza a salir del shock a 10 días, 12 días de lo que ocurrió y a manifestarse en las calles. Digo, cada día lo han hecho. Necesita ahora, y eso es muy importante, la solidaridad de todos nosotros, de todos los pueblos del mundo. Y más importante todavía, los pueblos del mundo necesitamos a los pueblos a los que Estados Unidos está amenazando. Tenemos que intensificar, compañeras, compañeros, amigos, las protestas desde dentro, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada plaza. Hoy es la hora del pueblo venezolano, es la hora de los pueblos del mundo. Debemos rebelarnos contra este imperio. Sabíamos que en Gaza no se iban a quedar y se iban a conformar. Han creado conflictos en la historia de la humanidad en varios países del mundo. Así que lo que pasó en Gaza está pasando en Venezuela y debemos impedir que pase en cualquier otro país del mundo. Fin, la propera semana.
Bé, com hem comentat a la presentació, comentarem un article, bueno, llegiré un article que va eixir al Público fa un mes, però que no perd vigència, és de Rafael Cabanillas, un escritor. L'única diferència és que, clar, no havia passat la invasió i els segrets de Maduro. Però l'altre parla de, com he dit, de qui és aquest personatge una miqueta i què fa el món, no? I sobretot el món occidental, que espera per reaccionar. Diu Rafael Cabanillas, amb el seu escrit del 18 de desembre, de Público, ho titula «Tres maneres d'agenollar-se per a llepar-li les botes al tram». Diu Rafael Cabanillas, «Si algú pensa que les bones formes amb tram serveixen per alguna cosa, és que és un ingenu i un torpe, perquè mentre es malgasta el temps fent esforços diplomàtics, genuflexions incloses, per a reconduir les complexes situacions que va creant per al planeta aquest dèspota, ell dinamita les lanxes al Carib, talla l'espai aeri de Venezuela, bueno, estem parlant de que era abans de la invasió, segresta petroliers, amenaça amb una imminent intervenció militar, que s'ha fet, on la Corina Machado, la Nobel de la Guerra, perquè era de la Pau, li va demanar obertament i el va dedicar al Premi Trump, no als venezolans, ja veus tu. I a la vegada que indulta l'expresident narcotraficant d'Honduras. Quina paradoxa, condemnat a 45 anys de presó per liderar un narcoestado. Condemnat a Estats Units, 45 anys, no a Honduras. Contra Maduro i Venezuela pots saltar-te el dret internacional, massacrar-los o asfixiar-los econòmicament. Que no passa res. La comunitat internacional ho aplaudeix o calla. Quanta hipocresia. Ara hem d'afegir i el pots invadir. I segrestar el seu president. Ja ho hem comentat. Igual que persegueix i expulsa immigrants, per què només acceptem gent de països de merda, va dir, que acaben a presons de Centroamèrica? Acte que ens recorda a la caça dels nazis sobre els jueus, encara que és part i aliat de Netanyahu en el genocidi de l'indefens poble palestí, imagineu. Insulta els líders europeus, són dèbils, alguns verdaderament estúpids, va dir, i interfereix en les seves polítiques, arancels exagerats, injustificats, avui uns, demà uns altres, el doble, el triple, amenaces, injúries, mentides, decisions arbitràries i unilaterals, en Gaza, en Ucraïna i fins i tot en Groenlàndia. Recordeu que per què va tancar la negociació de pau en Gaza i va enviar allà el seu gendre Jared Kushner, propietari de la societat immobiliària Kushner, i a l'agent immobiliari Steve Witkoff, convertit ara en enviat de Trump per Orient Mitjà? Doncs no et dic res més. Coaccions, exigències per augmentar la despesa militar als membres de l'OTAN fins a un 5%, quan en educació es gasta un 4%, recolzament explícit als partits d'extrema dreta, persecució a periodistes, funcionaris, jutges i universitats. I un llarg etcètera que vindria a confirmar una verdadera manual feixista. Som torpes e innocents, càndids, si no reconeixem definitivament que ja no som aliats dels Estats Units. Que el MAGA, allò del Make America Green Again, el que significa és permutar aliances per vassallatge. Que l'Amèrica primer és la volta a l'esclavisme econòmic, social i polític. A l'absoluta dependència abusadora del matón de classe. Per favor, que algú em diga una sola proposta o actuació a compartir en aquest moment amb el govern dels Estats Units. No creuen en la ciència, ni en la pública. Tampoc, ni en el públic, en general, tampoc en les vacunes. Es burlen del canvi climàtic. La conservació del medi ambient és per a ells una cortapisa pels seus negocis petroliers, tecnològics i de formigó. Es riuen del multilateralisme, de l'ordre internacional basat en regles i compromisos, perquè la seva única regla és la llei del més fort i del diner, i ara he dit que és segons la seva moral, ja imagineu. La llei de la jungla, com a King Kong o Rambo, armats fins a les dents al cap. L'odi a l'immigrant, els seus telèfons d'or i els seus mils de milions en criptomonedes. Tot, absolutament tot, el que afecta l'home, de negar la victòria de Biden a l'assalt del Congrés amb 5 morts, la seva amistat amb Epstein, depredador sexual i violador de menors, a l'actriu porno Stormy Daniels, s'han declarat culpable de 34 delictes. És brut i fosc, violent, inhumà, disparatat, hortera, antiestètic e immoral. Entre les fotos divulgades d'Epstein va aparèixer, i ho recordareu, uns sobres de preservatius amb la cara de Trump i el lema «I am Hugh». vol dir, soc enorme. Mare Déu. Tant Suez i Zafio que me pregunto, el canvi radical que s'està produint en el planeta Terra ha de venir d'un tipus tan impresentable com aquest? Desolador. Diguem-ho clar, la nostra visió del món és diferent, oposada, antiètica, antitètica, i per això ha arribat el moment de donar un cop de puny a la taula i dir s'ha acabat, prou. Perquè acceptant bravuconades i metodologies mafioses, no només sortim perdent, sinó que acabarem destruint-se i imposant un ideari reaccionari. Venen això, a destruir-nos per dins, recolzant els infiltrats, partits europeus d'extrema dreta, que els van fent el treball brut. Stop. Heu anat massa lluny amb els vostres drets i això hi ha que parar un sec. És el que ve a dir aquest feixista. S'ha atrevit inclòs a escriure en la seva estratègia de seguretat nacional: l'amor i l'admiració per Europa s'ha convertit en odi i en una espècie de venjança que passa pel nostre recanvi, una involució per finiquitar aquest model de vida amb els seus valors democràtics, drets humans, ben comú, llibertat, igualtat, respecte a la diversitat, protecció del medi ambient, multiculturalisme, feminisme, solidaritat, que ja Europa comença a fallar per tot arreu, tot això. Per això fa mal tant l'actitud de la majoria de nostres governants i autoritats, uns amb la seva acceptació i silenci, còmplice, altres col·laborant obertament de manera lacaia que compleixin els seus objectius. Col·laboracionistes satèl·lits al dictat dels Estats Units. Però no veieu que venen descaradament sense escrúpols perquè no els tenen a por a Europa e Iberoamèrica? De tots aquests mercenaris que fan el joc, aplanar-li el terreny al nostre continent i en referència al títol d'aquest article, em quedo avui amb tres. Els que, veient certes imatges, més em toquen les tripes. Revolquen les tripes. Ho estic traduint directament. La primera és Ursula von der Leyen. La Ursula li diuen von der Leyen. Von der Nassin. La que va abraçar Netanyahu i a Trump. Tanto, monta, monta, tanto. Que en agost va acudir a reunir-se al camp de golf que posseix el americà a Escòcia, dilapidant tota la seva dignitat, la seva i l'europea. És que no hi havia un altre lloc més adequat institucional? Un espai en el que fer-te respectar? La foto amb el dit pulgar en amunt, junt a Trump, és la imatge vergonyosa de la servidumbre i la humiliació, de la capitulació denigrant per a qualsevol europeu. Perquè, sense entrar en detalls, el que va acordar foren uns arancels excessius i no recíprocs per a la Unió Europea. La compra d'energia i gas liquat als Estats Units a uns preus desorbitats i l'adquisició massiva d'armament per a que tot el món entenga que l'exigència del 5% en armes passa per comprar-se-les a ells. Arancels, gas i armes arrastrant-se per la herba del seu camp de golf d'Escòcia. Menuda negociadora. No et produeix grima? Querida Úrsula, les aliances econòmiques han de ser ja en altres llocs, igual que es necessita un sistema europeu de defensa comú basat en la coordinació dels exèrcits nacionals, que ja prou tenim. El segon és el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Vaya peça. Un dels més implacables acusadors, sense pietat ni empatia, quan era primer ministre d'Holanda, amb els països del sud de la Unió Europea, Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia, els que va anomenar pics, que vol dir en anglès cerdos, i pics ve de Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. I va fer allò de pics, però ens va dir pocs, insultant i tal. Culpant de que no treballem suficient i gastem els diners en alcohol i dones. Això va dir el secretari actual de la OTAN. Un analfabet, un anormal. Avui, però, no existeixen paraules per qualificar Rutte en cap de les llengües europees. Jo no sé si aquest home tindrà fills, ni m'importa. Però si jo ho fora, m'avergonyaria del meu pare. Quin espectacle, quin fàstic. Quan diu a Trump papi, li va dir papi, daddy, li va dir daddy, papi, li riu a boca oberta les gracietes, el felicita amb entusiasme pel seu bombardeig a Iran, que fa uns mesos que va passar, que bé podria haver costat una guerra planetària, i diu que l'admira. És com si per creure-me'l i acceptar-lo m'haurien de fer a mi una lobotomia. Inaudit. La lectura dels missatges privats a Trump amb això d'Europa va a pagar a lo grande i ho han de fer i serà la teva gran victòria. Això li deia Rutte a Trump, imagina't. Això és un espia dins d'Europa. No? És el més vomitiu que ha escrit un polític en les últimes dècades. El major traïdor contra els serveis públics i socials. Doncs el pagament d'aquest 5% implicarà acabar amb l'estat de benestar dels membres de l'OTAN, menys en USA, que són els que es forraran a la nostra costa. Acusa'ls en què empresa armamentística acabarà recalant arribant aquest individu quan deixi el càrrec i conclogui la seva abominable tarea? Tots aquests diners aniran, doncs, això, no al pol americà, aniran a les grans èlits, evidentment, sobretot armamentístiques. Ara va posar en por amb una imminent guerra dels russos, el Rutter. Hem d'estar preparats per el que van patir els nostres avis, serà fill de sa mare. Un senyor de la guerra que espoleja els seus fills dels treballadors per anar a fotre tirets, a morir en el front, mentre ell corre en direcció oposada. Executant mèticament un pla dissenyat pels USA com els seus nous gerifaltes planetàries. Com poden acceptar els ciutadans una retallada en les prestacions socials, pensions, sanitat, educació, dependència, drets i llibertats, sense tirar-se a sobre de nosaltres? Reflexionaria el Rutte. Molt senzill. Amb la por a la guerra, una por a la mort que justifica la compra d'armament i la militarització a costa dels seus drets i de la seva qualitat de vida. Per això començaren amb el kit de supervivència fa mesos. I ara ja, quan pregunten als europeus per la mili, la majoria diu que sí, que ho veuen bé, que hi ha que preparar-se per la guerra. Això ho veurem. Jo no m'imagino joves espanyols, anglesos, francesos anant a defensar el nazi Zelensky, per exemple. No m'ho imagino, però bé, tampoc imaginem tot el que està passant. I el tercer, per finalitzar i sortint de l'àmbit polític per demostrar que el servilisme i l'adulació no tenen barreres, Gianni Infantino, president de la FIFA, aquest faro és a Meca, mai millor dit, de l'ètica deportiva, el futbol, ai, el futbol, que es ven a qualsevol sàtrapa com per tal de treure-li pasta. En el seu acte de sorteig del Campionat Mundial 2026, 9.000 milions de dòlars en joc, celebrat fa uns dies, fa unes setmanes, a Washington, i que té per anfitrions a Canadà, Estats Units i Mèxic, altre el que van a arribar allà els seus respectius mandataris, Donald Trump, Claudia Sheinbaum i Mark Carney, països, aquells últims, que pateixen les reiterades amenaces arancelàries i de tota índole del seu veí, del pelo anaranjado, el Trumpas. Davant d'ells, per si fora poc a l'escarni, Infantino li lliurà a Trump el agafin-se'n fort, que venen curves, li va entregar el Premi FIFA de la Pau, otro oxímoron tipus Pau Corina, un premi que no existia, creat per aquest acte, i que el president de futbol mundial es va inventar, sense comptar amb ningú en les setmanes prèvies. Espeluznant, un ostentós trofeu i una medalla gegant que no tardà en penjar-se ell mateix en un espectacle esperpèntic i butxornós, Trump e Infantino, en el Campionat Mundial d'Egos. Fins a les morts del cineasta Reini i la seva esposa les atribueix a l'antitropisme. Així estem, delirant. Recordeu, un director de cinema que va, per desgràcia, va ser assassinat per un fill, drogadicte, i que era molt crític amb Trump. I llavors va dir que el va matar perquè era antitrumpista. I el fill es va creuar. Mare de Déu. Mentrestant, l'espectacle fora de Kennedy Center continuava rebentant lanxes al Carib, segrestant petrolers, amb el major desplegament militar enfront de Venezuela, el crit de anem a començar amb els atacs per terra, anem a acabar amb aquests hijos de perra, i ampliant després les seves amenaces d'intervenció a Mèxic i Colòmbia, detenint indiscriminadament a immigrants i no permetent l'entrada a ciutadans de 19 països, entre ells Iran i Haití, classificats pel Mundial. Els deixarà entrar o no els deixarà? Doncs dependrà de l'humor en què s'aixequi aquell dia Donald Trump i Marco Rubio, clar, és el seu lacayo. L'home de la pau, el príncep de la pau, que telefonarà al president de la FIFA, el que li diu Johnny i Michiko, per dir-li, elimina immediatament aquests països de la llista de convocats. Aquí no juguen al futbol ni terroristes ni immigrants, que es mengen les nostres mascotes. Recordeu, això ho va dir al seu moment, que tenia, hi havia uns barris que els immigrants haitians es menjaven les mascotes dels veïns americans. Tela. I Gianni Infantino, sol·lícit, anirà ràpid volant, carregat de medalles i de copes, per donar-li les gràcies, esonollat, reptant per al terra, llepant-li les botes. Fins aquí l'article de Rafael Cabanillas, escriptor, autor de Quercus, Enjambre i Balondo. Tota la raó té. I més, i més. Seguirem.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
Molt bona nit. Això és Hauria de ser veritat, un apartat de la mosca i el primer programa de l'any que començarem en notícies que s'han quedat guardades per les festes i totes aquestes coses. Jo en el meu apartat no comentaré res de Venezuela i tota la política imperialista, perquè suposa que el nostre estimat amic Jordi Mata farà una extensa i lúcida programació de tot el tema. Des d'Hauria de ser veritat, avui parlarem de la pederàstia, que és un tema molt, molt candent i molt important. Sabeu que en Espanya hi ha 400.000 persones afectades per la pederàstia. Vol dir que deixar una gran part ha sigut accions que han fet els l'Església Catòlica, des de seminaris, zones de la seva influència, com podien ser les acampades d'estius i també els orfanats, etc. I és un tema que apego, també ens afecta, perquè sabeu que en el nostre poble, en el nostre estimat poble, hi ha hagut durant molts anys molta gent, sobretot la gent que tenia recursos, anaven als seminaris a estudiar. I a partir d'entre els 10 i els 15 anys, molts dels nostres congèneres han estat baix la influència d'eixa, podríem dir, eixa macabra situació d'estar prop d'eixos depravats que abusaven dels xiquets. Quan parlem de 400.000 persones que han sigut afectades, és realment una cosa seriosa i al parèixer l'Estat i l'Església han arribat a un acord per atraure-ho tota la situació aquesta a llum i compensar a la gent que ha sigut maltractada o abusada. I hem de pensar que, pobres persones, però nosaltres des de Sí Radio Pego preguem que la gent que ha tingut, que ha patit abusos i siguin de Pego, per favor que ho denuncien, perquè no és ninguna vergonya fer justícia i posar a tota aquesta quadrilla sense vergüences al lloc i en mans de la justícia. Com ja he dit abans, no sols és la Iglesia, sinó també moltes vegades els abusos sobre els menors es produeixen en els ambients familiars i tot això s'ha d'erradicar. Però està clar que en aquest cas la Iglesia ha sigut durant moltes dècades un aparell repressor de la moral catòlica i del franquisme. I està bé que per una vegada una part de tota aquella quadrilla de sinvergüences isca, vaja a judici, ja que no se va poder fer justícia quan va entrar la democràcia per tots els maltratadors i tota la gent esta que van estar maltractant en presons i en juzgats i en recintos policials a la gent d'una manera injusta i injustificada, almenys una part del nacional catolicisme està bé que passi per jutjats. És el començament d'una justícia que encara queda pendent en aquest país. Com sabem, gran part de la nostra classe política, sobretot dels partits de dretes, han sigut recriats amb avantatge en la Iglesia Catòlica i, per tant, hi ha una part d'ella que han passat abusos. I, clar, la ment no pot estar molt clara si una persona ha tingut aquests maltractaments, aquests abusos de jove. I, realment, la justícia és un benefici per a tots i, sobretot, per a aquesta gent que, al final, es podrà alliberar d'aquesta pena constant i aquest sentiment de culpabilitat. Durant anys han estat amagant i canviant de lloc a tota aquesta gent que feia, practicava aquests abusos. I ara ja en Xile, en Estats Units, en Argentina, en Polònia, sembla que estan, i també en Irlanda, sembla que estan posant ja ordre i que la cosa va avant. I esperem que això siga. És un primer pas molt, molt important per a fer justícia de la impunitat que han tingut durant els anys en tot el món. I ara ja ens despedim i donem les gràcies a Radio Pego per aquest espai de llibertat immillorable que dona una qualitat cultural al nostre poble d'alt nivell, i a Jordi Mata i a Vicent per deixar que col·laboren ell. I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat, com sempre esperem de vosaltres. Qualsevol comentari, ho sabeu, teniu a les xarxes. Recordeu que estem a la 107.8, en directe els dijous de 7 a 8. I a partir del divendres a la web, al podcast, podeu trobar-nos i escoltar-nos les vegades que us facin falta i matitzar el que faci falta. També el divendres a les 6 del matí el podeu escoltar en directe. Bé, bueno, la gravació, evidentment. Només desitjar-vos que tingueu una bona setmana. Ens retrobem la setmana que ve i ens acomidem amb una cançó dedicada a Nicolás i Cília, on demana el seu alliberament, i tanquem amb unes paraules de Hugo Chávez, el gran invicte referent al revolucionari Hugo Chávez, amb un míting de fa uns anys on les frases que diu crec que segueixen sent de plena actualitat. Res més. Sigueu feliços, mengeu anissos i cuideu-vos. Visca la República.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero, en las entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo, hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa,
que van rumbo a Nueva York
a servirlo en la mesa.
Trump firma la orden, Petro mira con espanto. ¿Es justicia o es venganza lo que cubre con su manto? Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio,
Esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor.
El mundo aguanta la respiración, la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Nosotros! ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta!